els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Mercè Raga i Joan Trias.
Què tal? Salutacions, benvinguts a una edició més de l'Obra Cartes de Ràdio Estel. Ja saben, el programa d'aquesta casa, on intentem esbrinar a través d'una carta si podem arribar a l'ànima de les persones. Anem, doncs, analitzant aquelles cartes que amb molta cura Isabel Blasco ens ajuda, ens fa arribar en aquesta recerca de cartes interessants de personatges anònims, de personatges famosos, que creiem, doncs, que poden ajudar-nos a entendre millor la personalitat d'aquestes persones. Jordi Carretero, a la direcció, i també al control tècnic, com també el Joan Trias a la documentació, el Ferran Capdevila el tenim a la producció, la Bet Verdagí ens ajuda a traduir les cartes. Ja veieu que aquest programa porta molta feina, eh? I al darrere nosaltres agraïm tota aquesta feina de tota aquesta gent. Avui contem amb una col·laboració especial amb el Rafa Sanahuja, periodista i expert en cinema, entre d'altres coses. Rafa, què tal?
Molt bé, aquí, encantada d'estar amb vosaltres un altre cop.
L'he trucat a la porta del Rafa, que la tenim aquí ben a la vora. I avui, a qui convidem a l'Obra Cartes?
A qui convidem? De qui parlem? Doncs d'una icona del cinema, de la sensualitat i d'una època clàssica, Marilyn Monroe.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics.
Doncs sí, avui a l'Obra Cartes parlarem de l'estrella, del mite, de l'actriu. Marilyn Monroe va aparèixer morta a casa seva, a Los Angeles, un 5 d'agost de 1962. Atenció, tenia 36 anys. Era l'estrella del moment. Des d'aquell moment, el mite no ha parat de créixer. No sé si estaràs d'acord o no. Rafa.
Sí, realment és d'aquestes vides, d'aquestes persones que, a part de que tenia un talent innegable i un magnetisme realment exuberant, a part la seva mort prematura i tràgica, l'ha convertida, com pot ser també James Dean i altres, no? Com altres estrelles que hem conegut, la seva mort prematura l'ha convertida en un mite.
Doncs abans de passar a analitzar aquestes cartes, una d'elles és la mateixa Marilyn, que escriu amb uns amics. Ho parlarem, ho deixarem per al final del programa. També analitzarem una carta justament d'un amic de Marilyn, el gran Cary Grant, que li escriu. Però abans el que volem és situar-nos en la personalitat de Marilyn Monroe, per tots conegudíssima, o potser no, Rafa. Ens pots situar qui era Marilyn Monroe?
Mira, Marilyn Monroe realment tothom la coneix, perquè és, abans ho comentàvem amb Jordi, amb el tècnic, que és una referència total per generacions més antigues, més noves, de tot el que és la sensualitat, ser una estrella de Hollywood, etc. I coneixem, sobretot, aquesta part seva, diguem-ne, estel·lar, no? D'actriu, de cantant, de personatge públic. Però segurament hi ha molts aspectes de la seva personalitat i de la seva vida que desconeixem, que avui podem analitzar a través d'aquestes cartes i fent referència a anècdotes de la seva vida, perquè ella era una persona realment solitària, una persona amb molta tristesa interior, molt destruïda per moltes històries, i també molt, molt, molt extremadament intel·ligent. Potser quan pensem en Marilyn Monroe pensem en la rúbia
explosiva,
guapa, explosiva,
atractiva.
I potser era una mica, diguem-ne,
sensible.
Sí,
què s'amagava darrere d'aquesta aparença?
S'amagava una sensibilitat extrema i una intel·ligència molt, molt, molt potent. Una intel·ligència molt potent. Era molt intel·ligent.
Et sembla si comencem pel principi?
I tant.
Quin era el veritable nom de Marilyn Monroe?
Bé, Marilyn, el seu nom real és Norma Jean, nom que li va posar la seva mare com a homenatge a una coneguda actriu del cinema mut. Ella va néixer a Califòrnia, a Los Angeles, filla d'aquesta dona, que era una muntadora cinematogràfica, i de suposadament, perquè no s'acaba de saber exactament, d'un forner d'un forner, un home que feia pa, un home ambulant, que va arribar per allà a Los Angeles i mira, va conèixer a la mare de la Marilyn Monroe i pim-pam. ¿Vale? Però ell no mai va estar a la seva vida, no el va conèixer i realment no sap massa, no sap a ciència cierta
qui
si va ser
pare.
El seu pare o no. ¿Vale? Imagina't, la seva mare patia una malaltia mental, tenia una depressió molt important i Marilyn va ser donada en adopció. O sigui, ella de molt petita ja estava marcada una mica per la tragèdia. A les 6 setmanes ja estava donada en adopció i va passar la seva infantesa de cases d'acollida, de famílies d'adopció i d'orfenats, cosa que, evidentment, la va marcar molt i molt.
Per tant, va tenir una infància dura, podríem dir-ho
així. Molt dura, molt dura. Una infància molt dura que després, quan entrem, diguem, en el que és la seva vida, veurem que realment és el que la marca, no? Aquest rebuig constant que va experimentar dels seus pares, de la seva mare i de la societat, diguem-ne, doncs la va marcar després. Ella, al 1942, ja passem una mica a l'edat adulta, es va casar, encara no era coneguda, es va casar amb un treballador d'una fàbrica de material aeronàutic i ella mateixa va treballar durant un temps comprovant paracaigudes. Imagina, comprovant paracaigudes. Però va ser la revista Young la qual es va fixar en ella i li va proposar treballar com a model. I aquest va ser el seu salt a la fama, perquè realment en què la varen veure, realment ella tenia aquest magnetisme deslumbrant, no? I després...
Analitzarem, si et sembla, doncs, aquesta vida de Marilyn Monroe. Mm-hmm. Però abans anem a comprovar si el Rafa ha estat acertat o no. Jo crec que sí, però saps com ho farem, això, Rafa?
Vinga.
Li anem a preguntar a la nostra estimada amiga i grafòloga, Francina Alsina, que ens dona tots els detalls del que significa la signatura de Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe ens destaca sobretot el que són les dues M's, les dues inicials. Per què? Perquè en respecte o en relació a la resta de l'escrit és una signatura totalment llegible, això sí, i surten els dos noms. Però aquestes M's són immenses. I a part d'immenses, fan com si fos una espiral. La figura de l'espiral, i a més així de gran, ens parla d'egoisme i manipulació. O sigui, de la persona que sempre mira cap als seus propis interessos. Clar, xoca molt perquè potser la imatge que tenim de la Marilyn Monroe és de la persona que tothom l'havia manipulat. Doncs aquí tenim una personalitat una mica egocèntrica i que sí que feia girar els altres a l'entorn de la seva figura.
Que sí, coincideix, eh?
Sí, realment, perquè, clar, ella, penso que pot tenir relació, al sentir-se tan rebutjada, doncs sempre amb aquesta desconfiança del món i de les persones que l'envolten, pot ser, evidentment, que tingués aquesta tendència a manipular i a intentar portar-se a la gent al seu terreny, és clar, com es diu l'experta.
Rafa, doncs, comencem per la primera carta que us hem preparat avui a l'Obra Cartes, és aquesta carta de Cary Grant a ella, Marilyn Monroe. És una carta, per cert, molt ben llegida per Jordi Cabanes.
Estàs escoltant l'Obra Cartes a Ràdio Estel.
Estimada Marilyn, aquesta capsa tan estranya, que sembla una senzilla capsa de música, ens la va donar a la Betsy i a mi un soldat malferit que vam conèixer en un hospital de Tòquio. Es delia per enviar-te algun tipus de present, ja que tu ets la que més li agrada, com a molts d'altres homes. Com que aquesta capseta era l'única cosa que tenia a mà, ens va demanar si podíem enviar-te-la. Fa un mes que vam tornar al Japó, però com que la majoria de coses que vam acumular a l'Orient no ens van arribar fins fa una setmana, aquesta és la primera oportunitat de fer-te-la arribar. El nom del jove és Charles Richards i la seva adreça és a l'Hospital Tòquio de San Francisco, a Califòrnia. Si poguessis enviar-li una foto de 8x10 amb les paraules per al Charles Richards amb tot el meu afecte i bons desitjos, Marilyn Monroe, estic segur que se sentiria no només recompensat, sinó també immensament feliç. Si, tal com he llegit, preveus la possibilitat de fer un tour per Japó i Corea, crec que potser et puc ser d'ajuda. La Betsy i jo, que no som del ram de l'animació ni ens veiem a dalt d'un escenari, vam pensar que visitar diferents hospitals del Japó i trobar-nos i xerrar amb ferits de guerra al peu dels seus llits seria molt més gratificant i útil que la nostra presència en un escenari. el capità Walter Bolliet, que serà segurament qui es farà càrrec de tu a Tòquio, és extremadament eficient i meticulós en tots els aspectes relacionats amb les visites als hospitals o les gires d'actuacions. I en el moment de la nostra marxa s'havia convertit en un amic proper i estimat, a qui sempre agraïem la seva ajuda i comprensió. Avisa'm si hi ha cap informació que necessitis o si hi ha cap altre aspecte que creguis que jo et pugui facilitar. Coneixent l'enorme alegria i plaer que brindes a tots els homes, estiguin ferits o no, estaria encantat d'assistir-te. Em plau dir-te que en pràcticament totes les sales que vam visitar la Betsy i jo, tu eres un feliç i predominant tema de conversa. Just s'acaba de presentar aquí Monkey's Business i el meu principal reclam, i també el seu principal interès, és que he fet una pel·lícula amb tu. No saps com això va facilitar les converses en cada llit. Dona records a en Joe DiMaggio, Marilyn. Rep tots els meus millors desitjos. Cari gran. Postdata. El telèfon de casa meva és el 50970.
L'Obre Cartes, un programa de cartes.
Doncs seguim a l'Obre Cartes de Ràdio Estel analitzant la vida i figura de Marilyn Monroe i ho fem a través de les seves cartes i del que rebia, en aquest cas, doncs, del seu gran amic Cary Grant, perquè, Rafa, d'alguna manera, Marilyn Monroe era molt amiga dels seus amics i, sobretot, amics homes.
Marilyn Monroe tenia una vida social també com era ella, exuberant, realment. Ella sempre estava buscant, diguem-ne, l'afecte, era la seva manera de compensar la solitud interior que podia sentir pel rebuig a la seva infantesa. Llavors, sí, tenia moltíssimes amistats que després molts d'ells van passar a ser amants, no només amics, va tenir una retaila d'amants espectacular, a part de tres matrimonis. I sí, en aquest cas també hi havia amistats pures, desconec si realment Cary Grant en algun moment va flirtejar amb ella o no, probablement sí, no el culparíem, però realment sí que tenia moltes, moltes amistats. En aquest cas, Cary Grant, si em permets, en aquesta carta ja ens parla de la Marilyn que tothom coneix, no? La icona, la que
imatge,
pot...
No?
La que imatge, transmetia. La imatge. Ell, segurament, en aquesta carta la envia des de Tòquio, esmena, que pot animar les tropes que hi ha allà destacades des dels Estats Units, una cosa que es feia molt, no? Les
molt,
estrelles.
Sí.
Les estrelles, diguem-ne, anàvem a fer, diguem-ne, bolos a Tòquio, a Vietnam, per animar les tropes, i ell diu, aquí ets una estrella i si vens animaràs molt als nostres homes, als nostres soldats, per donar-los moral de cara als combats o al que estan vivint, que és dur, no? I realment és així. O sigui, ella era una estrella mundial, era una estrella als Estats Units també mundial, amb aquest component, diguem-ne, d'alegria. Li deia, pots animar moltíssim als homes, sobretot, no?, que eren tropes masculines, sí, etcètera, no?
Com seria interessant també, Rafa, si ens poguessis explicar com va arribar, com Hollywood va arribar a la vida de Marilyn Monroe, no? Perquè ens has explicat abans, doncs, sí, que ella va començar com a model.
Sí. Va ser model en la revista Young i a partir d'ella li van ploure, diguem-ne, les ofertes perquè el seu talent, ella era molt sensible, molt intel·ligent, diguem-ne que és que era totalment evident, no? Després de divorciar-se del seu primer marit, aquest home anònim, el que es dedicava als avions, doncs és quan va fer el salt a Hollywood, va fer cosetes, petits papers, fins que arriba la Jungla de Asfalto, no?, que és on es va iniciar el mite, va ser el seu gran salt a la fama. Va ser proclamada l'actriu més popular i el seu nom figurava amb les 10 estrelles més taquilleres del món del cinema. I alguns dels seus títols més coneguts, doncs, va ser, per exemple, La tentación vive arriba, Los caballeros las prefieren rubias, Cómo casarse con un millonario i Con faldas y a lo loco, no? Per exemple, Con faldas y a lo loco. Ella, a part d'actuar i del seu encant natural, també tenia una veu molt agradable, sabia cantar, sabia posar. Era una artista molt completa, realment.
Clar, val a dir que no sé si estaràs a favor o no, però Marilyn Monroe era una d'aquelles persones que, per la seva gran bellesa, extraordinària bellesa, havia com de demostrar més. És a dir, a veure si m'entens, no? La gent possiblement et fixes, amb el primer que et fixes és amb la imatge, i d'aquesta manera Marilyn Monroe, tu creus que la van menys tenir per la part com a actriu?
Mira, Marilyn, com a actriu...
I d'aquí potser també una mica doncs, les seves, aquest sentiment d'inferioritat sí. i de tristesa...
Sí, sí. El seu sentiment d'inferioritat ve perquè la seva infància va ser un desastre.
Mercè. Això està clar.
Va ser un desastre. I després ella tenia aquest doble joc, no? La tristesa interior, podem parlar de la seva vida interior, que era molt rica, la tristesa interior i també el seu encant exterior. Era com un gerro preciós, però que per dintre doncs, està brut, està una mica fosc, està una mica... No és com per fora, ¿vale? Realment és això. Tu em deies... la van menystenir o va tenir
que demostrar més que una altra persona.
Probablement sí, perquè ella tenia molt talent i molta sensibilitat. En una altra època, o a lo millor si no hagués estat una persona tan bella, podia haver fet a Hollywood papers molt més profuns. Sempre li donaven papers, doncs això, La tentació vive arriba, Ellos es prefieren rubias, papers, diguem-ne... Rubia tonta, la rubia tonta, sí. Que una mica, tal vegada, el concepte que no ens agrada gens, perquè jo conec rubies molt intel·ligents i molt profundes, vale? No, això no és cert, però el concepte que es pot tenir com a cliché, doncs ve segurament per Marilyn Monroe, i d'aquella època una mica machista, una mica rancia, a Hollywood. Ella sí, tenia molt talent que probablement no es va explotar. Qui la va conèixer sí que coneixia la seva sensibilitat, tot i que moltes vegades no la van saber valorar o portar de la millor manera possible.
Uh-huh. D'aquí, doncs, aquesta carta que acabem de repassar a l'obra Cartes, una uh-huh. carta de Cary Grant a la seva gran amiga Marilyn Monroe, però és que Marilyn Monroe és el que dèiem, que tenia moltes amistats. Entre aquestes amistats podem saber, no?, el nom de, per exemple, Dean Martin, o bé... Sí. Aquí el tens.
Està sonant.
Everybody loves somebody sometimes.
Doncs...
Una altra època, eh?
Mare,
podem ballar-nos aquí un swing,
és...
Mercè, aquí damunt de la taula, grassos.
Qui va fer entrar Marilyn Monroe en aquest cercle d'amistat va ser gran Frank Sinatra. Primer va conèixer sí. Frank Sinatra, i gràcies a l'amistat de Frank Sinatra doncs, sí. Va fer que Marilyn coneixés doncs, tot aquest equip de personalitats famoses.
Sí, mira, Marilyn era una persona que buscava afectes constantment. Ella tenia que...
Tenia aquesta necessitat
brutal d'afectes per plenar, per buscar-se a si mateixa, per plenar aquesta buidor que li venia de la infantesa, ¿vale? Tu has esmentat Frank Sinatra, Dean Martin, la carta que hem llegit de Cary Grant, però també... Bueno, a través de Frank Sinatra, que va ser el seu amant també, va conèixer els Kennedy, per exemple, i ja després, si vols, entrem una mica, perquè els Kennedy tenen molt a veure amb la seva part, diguem-ne, més amb un patiment profund, perquè va ser amant dels dos germans Kennedy, tant de John Fitzgerald com de Robert, que formava part de l'administració que en aquell moment portava als Estats Units, no? També va ser amant i amiga d'Elia Kazan o de Marlon Brando. Clar, estem parlant del gran seductor, no? Marlon Brando. Clar, el gran seductor i la gran seductora. Jo era una bomba de rellotgeria. Justament, i perdona, ella sempre explica les seves cartes, sabem per la seva biografia, que normalment els homes, tot i que ella diu, la nostra experta en signatura, que era manipuladora, els homes no la van prendre massa en sèrio. Sempre la castigaven una mica, simbòlicament. No era un tracte amable el que tenia amb ella, però Marlon Brando, justament sembla ser que va ser la persona que més la va comprendre, més va saber portar-la amb aquesta, diguem-ne, patiment interior que ella sempre demostrava de moltes maneres, no? Perquè ella de cara al públic i era una estrella, però diguem-ne que en els espais curts, en la vida quotidiana, no era massa amable, era una persona complicada. De fet, justament sabem que va haver un moment que molts directors no volien treballar amb ella perquè era complexa de portar i era una persona dura, una persona capritxosa, etc. I, de fet, els companys tampoc la defenien perquè no... Tot i que va conèixer molta gent i va entablar moltes amistats, probablement portada per aquesta sensualitat, després, en el tracte, no era una persona massa fàcil. Marlon Brando sí que va connectar amb ella, realment.
Va arribar a la seva ànima, eh?
Sí, Marlon Brando la va defensar i la va estimar més.
Rafa, ens queden uns minuts de programa. Volem aprofitar per conèixer encara més i millor a la gran Marilyn Monroe. I per això avui hem triat una altra carta que tot seguit ens llegirà Dolors Sans, que és una carta que ja us avanço, parla d'una Marilyn en què estava en un moment de la seva vida, una etapa de la seva vida, que no sé com la definiries tu, perquè anàvem a dir...
Marilyn estava destrossada quan va escriure aquesta.
Tu la definiries
destrossada.
Així.
Sí, sí, perquè ara sentirem, és una carta... Ho destripo directament.
Sí, una mica, fem un titular.
És una carta que va escriure des d'internada a l'Hospital Psiquiàtric de Nova York un any abans de morir. Vale, l'escriu a un dels seus millors amics, un matrimoni, Lee Strasberg i la seva dona Anna, que la van conèixer a través d'una agència d'actors, i ella, allà internada, patint molt, els escriu la carta que sentirem a continuació.
L'escoltem.
L'obra cartes. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
Estimats Lee i Paula, la doctora Chris m'ha internat a la divisió psiquiàtrica de l'Hospital de Nova York, a cura de dos metges idiotes. Cap dels dos hauria de ser el meu metge. No heu tingut notícies meves perquè aquí estic tancada amb tots aquests pobres malalts. Estic segura que acabaré malament si segueixo en aquest malson. Si us plau, ajudeu-me, Lee. Aquest és l'últim lloc on hauria d'estar. Potser si truques a la doctora Chris i li assegures que sóc molt sensible i que he de tornar a classe per preparar millor la meva actuació, Rain... Li estic intentant recordar el que vas dir una vegada a classe, que l'art va molt més enllà que la ciència. I els records espantosos del meu voltant m'agradaria oblidar-los, com la dona bordant. Si us plau, ajudeu-me. Si la doctora Chris t'assegura que estic bé aquí, assegura-li tu que aquest no és el meu lloc. Us estimo a tots dos. Marilyn. PS. Perdó per l'ortografia. Aquí no tinc on escriure. Estic a la planta dels perillosos. És com una cel·la i no t'ho pots ni imaginar. Blocs de ciment. Em tenen aquí perquè em van mentir amb allò de cridar el metge i el Joe. Van tancar la porta del bany, així que vaig trencar el mirall. Però, a part d'això, no he fet res més que col·laborar.
L'obra cartes. Cartes úniques de personatges únics.
Avui repassant la vida de Marilyn Monroe a l'Obra Cartes, amb Rafa Sanahuja, periodista i experta en cinema i en altres coses. Rafa...
Amb les vergines farcides, que les faig molt bones.
Veus? Una cosa que sabem més abans d'anar a dormir. Rafa, acabem d'escoltar ara mateix una Marilyn atormentada, que està que no sap ben bé, no? Que ella és conscient que està al psiquiàtric... Però a mi em dóna la sensació, no sé si tu estaràs a favor o no, de que ella mateixa no es veu. O sigui, no, ella no entén el per què està allà, no?
Pot ser que no l'entengués, però realment estava clar, perquè la seva vida tan marcada pel patiment des de la infància, com ja han dit, els matrimonis truculents, els afectes desordenats, i després, evidentment, no oblidem que ve d'una mare depressiva, que ja havia patit tot això. Ella, no hem tocat encara el tema, però havia tontejat molt també amb les drogues. Una altra manera d'huir, ella huia de moltes maneres, amb els afectes, amb l'èxit, amb la sensualitat, amb aquesta intel·ligència que tenia brutal, perquè ella llegia compulsivament autors profuns, i també amb les drogues. O sigui, les drogues van passar a formar part de la seva realitat. I enmig de tot això... tot i que a lo millor ella no ho tenia massa clar, que necessitava ajuda, sí que la necessitava realment, com després va quedar demostrat pels fets de la seva mort.
Clar, perquè d'alguna manera ella escriu, no?, que estic a la planta dels perillosos, és com una cel·la, però és que la mateixa Marilyn ja vivia en una cel·la. O sigui, la seva vida, abans d'ingressar al psiquiàtric, ja era una cel·la, no? Sí. Dóna la sensació que estigués com una presó.
Sí, sí, una presó
personal.
Interior, una presó interior, una solitud brutal, sí, sí.
Teories sobre la seva mort abans de marxar. 36 anys, recordem-ho, molt jove.
Molt jove, recordem que la van trobar morta a la seva casa, amb un pot obert de barbitúrics, amb una inscripció a la paret que posava «Hasta aquí llega mi viaje» o «El camino llega hasta aquí», i tot sembla indicar que va ser un suïcidi, realment, de matinada. Però no oblidem que ella tontejava, tenia afers, era amant, diguem-ne, de dos Kennedys, no d'un, de dos germans Kennedys, com hem comentat abans, de John Fisher, el president dels Estats Units, i d'un dels seus membres de gabinet, de Robert, el seu germà. Llavors, n'hi ha qui diu, no serem paranoics, però no seria d'estranyar que la màfia portada per aquest govern...
Per Bob, no? Més que per Bob Kennedy, no?
Sí, 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 més Robert Kennedy que John Fitzgerald, és el germà menys conegut, Robert Kennedy, doncs pot ser que hagués mogut fils diguem-ne, tenebrosos per acabar, perquè Marilyn coneixia molts secrets d'estat i Marilyn, a més, tenia una afera amb el president. Era tot molt escandalós i, a més, ella era una figura pública. Realment, si en la nostra ment, diguem-ne, peliculera, que són peliculeros, vale, ens encaixa molt que n'hi hagués una...
Tu creus que es va arribar enamorada de bo, Marilyn Monroe?
Jo penso que ja sí, constantment, però que ella l'estimessin de veritat, això ja no ho tinc tan clar. Perquè tot sembla indicar que la gent es fixava més en el seu envoltori fascinant que en la seva profunditat.
Doncs mira, que parles d'envoltori fascinant, anem a repassar i ja per acabar. És una pena perquè se'ns ha acabat el temps. Gràcies, Rafa, per la col·laboració d'avui a l'Obra Cartes.
Encantat.
Posem doncs el punt i final avui a l'Obra Cartes i ho fem amb ella, amb aquesta persona que va formar part de les nostres vides i perquè encara que no la coneguem directament, no vam poder viure en la seva època, va ser, de debò, un mite. I per això, i per aquestes coses que escoltarem tot seguit, es va convertir en una gran estrella. Ho recordem, per tu un gran moment, eh?
Per mi, momentazo.
Quin moment era? El moment
de John Fitzgerald Kennedy, el seu aniversari al Madison Square Garden de Nova York, davant de 20.000 persones, i va succeir això.
L'hem repassat a l'Obra Cartes. Que vagi molt bé, ens retrobem en la propera edició.
L'Obra Cartes.
Un podcast de Ràdio Estat.